Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol impugnarà la candidatura de Carles Puigdemont a presidir la Generalitat. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciat que el govern de l'Estat ho recorrerà al Tribunal Constitucional per evitar que Puigdemont torni a ser president i ha demanat al Consell d'Estat un informe per posar en marxa la maquinària tan aviat com sigui possible. En aquesta línia, Junts per Catalunya considera que la impugnació és un cop d'Estat i Eduard Pujol ha acusat el govern espanyol de no acceptar els resultats del 21D. Canviem de qüestió. La Fiscalia estudia acusar Francisco Camps per la confessió de Ricardo Costa ahir en el judici del cas Gürtel. El número 2 dels populars valencians havia declarat ahir que el PP es finançava amb diner negre per ordre del qui va ser president de la Generalitat Valenciana i del PP en aquesta comunitat. Camps declararà com a testimoni el 7 de març a l'Audiència Nacional per aquesta causa en què no se l'està investigant de moment. Almenys 3 morts i desenes de ferits és el balanç d'un descarrilament d'un tren a prop de Milà. L'accident ha passat a les 7 del matí a Seggiano di Pioltello, a uns 7 quilòmetres de l'estació Milà Nord, on havia d'arribar el tren. Es tracta del comboi regional que havia sortit de Cremona cap a Milà i anava ple. Es desconeixen les causes d'aquest accident. Encara en plana internacional, novament, Veneçuela ha expulsat l'ambaixador espanyol a Caracas. El govern de Nicolás Maduro ha declarat persona non grata Jesús Silva per les contínues agressions, diu, i els recurrents atacs d'ingerència en els afers interns del país, alhora que haurà de tornar a Espanya els propers dies. I han trobat un cadàver en una llera d'una riera a Hostalets de Balenyà. De moment, la policia no ha confirmat si es tracta d'un home o una dona, ni tampoc l'estat en què es troba el cos. S'investiguen els possibles mòbils d'aquesta mort.
Ràdio Estel.
Ja ha vist la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i presentat per qui us parla, Montserrat Nebrera. Cada dijous, de 9 del matí a 2:15, a Ràdio Estel.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Truca'ns al 93 409 27 70 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 27 70 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Ràdio Estel.
de l'Essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats oients del Viure des de l'Essència, tornem a compartir estones de ràdio, moments on aprenem tots, vosaltres i nosaltres. I m'agradaria començar el programa d'avui amb una frase d'Ortega i Gasset que diu el següent: sempre que ensenyis, ensenya també a la vegada. A dubtar del que ensenyis. Iniciem temporada amb noves temàtiques. Continuem el nostre viatge al saber, al descobrir noves maneres de veure i viure la vida. A la secció d'Espais Harmònics per Viure des de l'Essència, la col·laboradora del programa, Astrid Izquierdo, ens parlarà en què consisteix l'harmonització dels espais. Què és la cuina terapèutica? El cuiner Alf Mota, al llarg de les setmanes, també compartirà amb nosaltres els millors ingredients per al nostre benestar. I avui conversarem des de l'Essència amb l'escriptor, banquer i formador de valors, Joan Antoni Melé. Ell diu que un altre món és possible, però que ens toca construir-lo a nosaltres. Deixem-nos ajudar amb la psiconeuroodontologia. El doctor Christian Beller ens parlarà de la col·locació dental, de la seva identitat, de la descodificació. I a la secció Amb veu de dona, espai on ens endinsarem en el món de la dona, serà avui la Laia Tarragó, la creadora de Coffee Woman, qui ens convidarà a fer un cafè des del compartir experiències. Què pot sentir la dona en el moment en què els fills es fan grans o senzillament la vida passa i no se sent identificada amb ella mateixa? I a la secció d'Enric Corbera, Bioneuroemoció, una manera de viure, parlarem de la comunicació no verbal, com els nostres gestos parlen de nosaltres. Comencem.
Espais harmònics per viure des de l'Essència, amb Astrid Izquierdo.
Estimats oients del Viure des de l'Essència, durant 13 setmanes conversarem amb la professional en sofrologia, harmonització de l'espai i psicòloga del color, Astrid Izquierdo. El fet de viure en espais harmònics, de sentir com l'energia flueix, envoltar-nos de la bellesa natural, fa que la nostra vida sigui més autèntica, sigui més única, sigui més nosaltres. Astrid Izquierdo, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Gràcies.
És allò de dona tres voltes per casa teva abans de sortir a canviar el món?
Així és.
Sí? De què ens parlaves avui? En què consisteix l'harmonització dels espais, Astrid?
L'harmonització dels espais també se la coneix com la medicina de l'hàbitat, perquè el que fa és millorar el benestar dels seus habitants, de les persones que viuen i treballen, perquè l'harmonització tant es fa en cases particulars com en empreses.
Com s'harmonitza un espai?
Mira, l'harmonització ja és un tema que ve de les civilitzacions antigues, o sigui, no és cap descobriment nou, sinó que ja les civilitzacions antigues coneixien i aplicaven aquests principis per escollir i triar el lloc més adequat per crear els seus pobles, els seus temples. Què buscaven? Buscaven llocs saludables, que estiguessin protegits dels forts vents, en unes muntanyes, no només dels possibles invasors, sinó que els forts vents ja per ells eren una energia, un excés d'energia, molta velocitat, que podia arrasar amb tot. Llavors buscaven unes muntanyes, a passar a prop de rius, de terres conreables, és a dir, i es movien a través de l'observació de la natura. L'energia, per tant, també se la defineix com... És invisible com el vent, però es mou com l'aigua.
Aleshores, com podem aplicar això a casa nostra?
Bé, primer el que s'ha de fer és un diagnòstic de l'espai a harmonitzar. Què vol dir això? Detectar els punts febles que poden generar incomoditat i a partir d'aquí tractar-los. Què són els punts febles? Doncs poden ser fugues energètiques, no? El que deien les civilitzacions antigues, no? Aquest excés d'energia. Llavors, podem considerar una fuga energètica, un excés d'energia a gran velocitat, per exemple, els recorreguts porta-finestra.
Les corrents d'aire.
Les corrents d'aire, Les corrents d'aire, tu l'aire no el veus, però té un efecte i està al mig d'una corrent d'aire moltes hores, doncs genera un desgast.
Un desgast d'energia.
Clar, la persona se sent més cansada, més dispersa, i és un tema que en el teu dia a dia, si un no n'és conscient, no se n'adona d'aquest efecte, però el pateix.
Aleshores, què més els hi podríem dir als nostres oients, als oients del programa, quan parlem d'harmonitzar l'espai? Què més s'hi han de fixar, que probablement ho donem per fet a casa, però que són fugues d'energia importants?
Els passadissos també són fugues d'energia, sobretot els passadissos, com més llarg, més velocitat agafa l'energia. Si, a més a més, hi ha una finestra al final o una vidriera, doncs la fuga s'accentua. Llavors, estar atents al que senten en primer lloc. Per altra banda, hi ha els bloquejos energètics. Tenim les fugues, que és una acceleració de l'energia, que és aquells espais on no posaries mai un bressol d'un nadó. Tendim a protegir els nadons, però a vegades no ens protegim a nosaltres mateixos.
És utilitzar el sentit comú, no?, que diem, perquè amb un nadó no el posaríem en el passadís, en el punt de moviment energètic que hi ha.
O amb un recorregut porta-finestra de la mateixa habitació. Tendeixes a posar-lo busques una paret protectora, que se sent un lloc de recolliment. Però a vegades sí que és veritat que protegim els nadons, però els nostres llits estan al mig d'una fuga, el sofà està al mig d'una fuga...
I els bloquejos energètics que comentaves, on estan?
Els bloquejos són tots aquells espais amb poca llum natural, o a vegades no hi ha finestra, com hi ha cases antigues que tenien aquelles habitacions sense finestres. En allà què passa? L'energia, el no poder ventilar, com que estem parlant, ens imaginem l'energia com aquest aire, aquest prana, no es pot ventilar l'habitació, l'energia s'estanca. És aquella sensació d'entrar en una habitació...
De bloqueig, d'ofegar-te.
D'ofegar-te.
Determinat.
Què ho fa també? L'acumulació de coses. Hi ha espais que, bueno, poden tenir la seva finestra, però hi ha un excés d'acumulació i és aquella sensació de que no saps per on començar.
És el fet aquest que anomenem a vegades anem a fer feng shui, anem a netejar l'espai, anem a buidar, no?
Clar.
D'això també en parlarem un altre dia, amb una altra píndola de la teva secció de com poder harmonitzar els espais i com poder estar millor a casa i amb el nostre entorn. Astrid Izquierdo, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i t'esperem la propera setmana. De què ens parlaràs?
Doncs parlarem dels tres principis bàsics per l'harmonia.
Doncs fins la propera setmana. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Glòria.
Cuina terapèutica amb Alf Mota.
Alf Mota, des de fa gairebé 20 anys, que apostes per la cuina saludable i ecològica com a estil de vida personal, professionalment com a mètode terapèutic i a nivell global com una estratègia sostenible per la transformació social. Benvingut a casa teva, benvingut al Viure des de l'Essència, Alf.
Hola, Glòria, gràcies per convidar-me i estic molt content d'estar aquí amb tu.
I nosaltres, de que vinguis aquí al programa, estarem durant moltes setmanes, compartirem eines, compartirem el fet de com l'alimentació és vital per la nostra evolució, per al nostre cos, per la nostra ment, no? Com definiries la cuina terapèutica?
Bueno, la cuina terapèutica, òbviament, es basa en la cuina saludable, però aquest concepte ja tothom ho sap, no? Però cuina terapèutica, quan diem això, és com que vol dir la cuina que t'ajuda tant a la prevenció de les malalties, quan hi ha una malaltia, també ajudar-te a superar-la, no? A transformar-la en salut, no?
Hi ha una gran inquietud, de fet molts dels oients ja ens ho estaven demanant al programa, tu també per la teva part, en el gran projecte de Macroseny que ve del Montseny.
Exactament.
T'has obert a preguntes dels teus seguidors, de la gent que ve als teus cursos, de la gent que coneixes i que tenen moltes inquietuds. De què parlarem avui?
Avui parlarem de diferents coses, però anem a parlar una miqueta sobre el diagnòstic facial oriental. No? Una miqueta l'enfoc serà la medicina oriental, que també és una eina que podem utilitzar a la cuina terapèutica. I parlarem sobretot de l'energia dels ronyons.
L'energia dels ronyons, sí. Que afecta, si no m'equivoco, a la zona de la part de les ulleres, no?
Exactament, perquè la Gemma ens ha fet la pregunta quins aliments em poden ajudar a millorar les ulleres. Passa que la Gemma és una persona que porta una alimentació saludable, que no fuma, que no té vicis, fins i tot descansa, porta un estil de vida que podem dir saludable, però té un problema amb les ulleres. Doncs el diagnòstic facial oriental, que és una de les metodologies que utilitza la medicina oriental, posa el tema de les ulleres, ho classifica o refereix al tema dels ronyons, no? Com quan una persona presenta unes ulleres molt marcades, això t'indica que pot haver un desequilibri a la zona dels ronyons, però també tot el que va associat, no? La bufeta, l'aparell reproductor, diguem, la part més baixa del cos.
Aleshores, com ho podem fer per cuidar si tenim, portem una vida saludable, com li passa, com li dius a la Gemma, no? Sí. Però que els nostres ronyons no acaben de funcionar correctament, com els podem ajudar? Què perjudica els nostres ronyons?
Sobretot el fred. Doncs a l'hivern hauríem de tenir molt en compte que tenir la zona lumbar calenta, no? Això ho podem tenir amb unes faixes que se'n diu aramaki, vale? És com unes faixes de cotó que tu portes a sota la ropa i no es nota, no queda lleig ni res, i això et manté aquesta zona lumbar, la zona lumbar calenta, no? Perquè el ronyó vol calor. També tenim en compte que l'estrès, l'ansietat, les situacions traumàtiques també afecten els teus ronyons. Fins i tot pot ser alguna cosa que tu vas viure quan eres petit, no? I ara t'està manifestant, no?
Em permets, podríem dir que el tema dels ronyons ho vinculem amb l'espòs a nivell emocional? Ens atrevim?
Sí, la emoció que indica el desequilibri dels ronyons és la por. Però, bueno, una miqueta de por va bé. Yeah. Aquesta por que et fa córrer, no?, amb un perill. Això indica que el teu ronyó està funcionant bé, vale? Perquè les suprarenals segreguen adrenalina que et fan córrer ante un perill, no? Però aquesta por que et paralitza, que et bloqueja, tal com el fred també et bloqueja, no? Quan és a l'excés, és la que nosaltres diem la por patològica.
Aleshores, però, quan parles de fred, ja no sols estem parlant del clima o de posar-li escalfuret als nostres ronyons, sinó també dels aliments, de l'alimentació.
Exactament, sí, sí. Perquè hi ha aliments que tenen una natura més freda, que refreden més, no? Veiem el tomàquet, no?, que és una fruita d'estiu, és una fruita molt saludable, però no és indicada per menjar-la a l'hivern. I això nosaltres fem molt al Mediterrani, no?
Posar-hi molta consciència, no?
Sí, sí.
A l'època de l'any.
Posar consciència. La temporada és molt important. El que passa és que cada vegada estem més afastats, no?, de la temporada i de quan creix les coses i quan la natura ens dona alguna cosa en un determinat moment de l'any, que vol dir que hem de cuidar una determinada energia, no? En aquest cas dels ronyons, doncs anem a buscar aquests aliments que escalfen més la part baixa del cos. I quins són aquests aliments que hi ha a la natura que escalfen més la part baixa del cos? Les arrels. A l'hivern tirem arrels, com les plantes, no? Doncs no vol dir que només mengis arrels, no? Però potencia el consum de verdures d'arrels, no?
Pastanagues, porc... No?
Exactament. El que va cap a baix, no? El que ancla, no? L'energia de l'hivern és una energia que va a sota terra, no? És una energia contraïda, com pot ser una pastanaga, un porro, un nap, una xirivia, etc. Vale? A part de potenciar això, també hem d'evitar l'excés d'aliments crus. Ara a l'hivern ens ve més de gust menjar cosetes calentetes. Això no vol dir que ha de ser tot supercuinat, però hi ha mètodes de cocció, com l'escaldat, que no són 3 minuts bullint, no? És que es dona una miqueta de calor i això ja n'està un fred i ja no et refreda tant a dintre. No?
Podem dir que a l'hivern la digestió és més pesada, és més lenta?
Sí, perquè el fred és l'ausència d'energia. Vale? Doncs tot l'hivern es ralentitza, no? Nosaltres també estem una miqueta més a casa, tenim menys energia, no? La calor és la energia, no? Doncs és el que ens fa, la que ens anima. Hem de tenir en compte, Glòria, amb el tema dels ronyons, l'excés de líquids, no? Perquè el ronyó gestiona els líquids i els minerals. ¿vale? Doncs si beguem massa aigua o massa infusions, inclús, fem les reunions treballar massa i el que farà és com que hi ha un desgast al ronyó, no?
Aleshores, aquest tòpic que ens diuen de que hem de beure 2 litres diaris...
Fa sentit dintre d'una alimentació convencional, que és una alimentació que es basa en proteïna animal i productes molt rics en sodi, no? Patates fregides, coses amb molt de sal, no? Però una alimentació saludable, que es basa en verdures, sobretot, no? Fruites, verdures, encara que no sigui 100% vegetariana, hi ha molta aigua, perquè les verdures tenen aigua.
Aleshores, hauríem de dir als nostres oients, als oients del Viure, que a partir d'aquests dies, aquesta època de l'any, no? Que estem a l'hivern, hem de prendre consciència dels estofadets, els saltejats, sense abusar de les coses crues.
Exactament. Hem de buscar estils de cocció que porta una escalfor més interna. I volia també dir com una miqueta de condiment més salat ajuda a contraure, a posar el ronyó més ferma.
Alf Mota, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies a vosaltres.
I ens veiem la propera setmana. De què parlarem
vinent.
La propera setmana?
La propera setmana parlarem de tiroidisme, de Hashimoto. És una malaltia autoimmune. És un tema una miqueta complicat, a veure com ho abordem.
Doncs ho deixem a l'aire i la propera setmana ens tornem a trobar aquí per poder-ho compartir amb els nostres oients. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu, adéu, bon dia.
Bon dia.
Parlant des de l'essència, l'entrevista.
El nostre convidat d'avui diu: un altre món és possible, però ens toca construir-lo a nosaltres. Escriptor, conferenciant i formador en valors i formador de l'empresa Taller de Consciència. Membre del Consell Assessor de Triodos Bank. Més de 35 anys d'experiència en el sector de la banca. El 2015 va renunciar al seu càrrec per promoure la banca ètica per Llatinoamèrica. Autor de 3 llibres, Diner i Consciència. A qui serveix? El meu diner actualment està en la 10a edició. L'economia explicada als joves. I el darrer llibre, El que ens queda per viure, una fàbula sobre el sentit de l'existència. Joan Antoni Melé, benvingut al Viure des de l'Essència.
Hola, què tal? Encantat d'estar aquí.
Molt contents que estiguis avui aquí amb nosaltres, entre viatge, conferències. La teva vida és un no parar, no?, per compartir amb els oients, amb les persones, de mostrar una altra manera de viure.
És que hi és. Si jo entenc la vida com a compromís, mai com a comoditat, i a vegades em pregunten i quan et vols retirar, espero que mai, m'agradaria morir en combat, la vida com a compromís, i veig que es poden fer moltes coses i que per pensar que no les podem fer, no fem res, no? Llavors, jo crec que sí, que hem de treballar, hem de donar exemple, transmetre entusiasme en una època que hi ha molt desànim i molt pessimisme, i així intento viure.
En una entrevista, el director executiu de Greenpeace, no?, Pau Gilding, deia: no podem evitar el futur, però sí donar-li forma.
Exacte. Sí, perquè moltes vegades, sense dir, bueno, això és el món que ve, i això no ho pots evitar, i ve això, i dic, bueno, ve això, o ve el contrari. És a dir, cada vegada decidir quin món volem i treballar per construir-lo, i ja veurem el que surt, no? Especialment ara, que se'ns està parlant molt del posthumanisme, no?, de l'americanització, la robotització, i que no podem lluitar, i que hem d'anar ja a una civilització posthumana en la que els homes seran mig cyborgs i tal, i jo lluitaré per una civilització humana. Jo crec que el ser humà encara no l'han vist tal com podem ser, i hem de lluitar per això i no deixar la responsabilitat a les màquines o a la intel·ligència artificial.
Ens queda molt per fer, molt per connectar amb el qui realment som, no? Quina és la nostra missió de vida.
Clar, jo crec que no hi ha en general, hi ha gent que sí, però vull dir, aquest treball d'aprofundir a dins nostre i descobrir qui som, el nostre potencial, i donar un sentit a l'existència, que això és el més important, això ha quedat bastant de banda en els últims segles. Aquí, donant molta importància a lo material, ens hem oblidat de l'essència.
No? I en aquest punt els joves, no?, hi tenen un gran rol a fer, o sigui, amb ells tenim un punt molt important a acompanyar, a donar una bona informació en aquest llibre, L'economia explicada als joves. Com es pot portar a terme una educació financera en valors, Joan?
Sí.
Antoni?
Jo, més que financera, és una educació en valors, que evidentment la portem a les finances, però, per exemple, que els joves són molt sensibles als temes socials, també he de dir que a una certa edat ja estan molt desenganyats dels adults, perquè, bueno, ells no són tontos, observen el que estem fent, el nostre comportament. Per això, moltes vegades, quan ens preguntem per què hi ha tanta agressivitat amb el comportament, ja no juvenil, infantil, bueno, potser perquè el que estan veient no respon a les necessitats que tenen a dins, no? Llavors se'ls ha d'educar ja no tant financerament, que això s'està començant a fer a les escoles, que sorprenentment han encarregat als bancs que vagin a les escoles a fer educació financera. Uh-huh. Dic sorprenentment, perquè després de tot el lío que han muntat, que els encarreguin ara, que eduquin els joves, dius, bueno, ja no sé què més volem que ens facin com per canviar, no? Jo estic fent també, o participo, intento educació financera, però fent-los prendre consciència de què són els diners i de com els estem utilitzant. I l'economia és això, els éssers humans ens necessitem uns als altres. La roba que jo porto avui no la sé fer. El que avui dinaré, jo no ho sé ni cuidar el camp, ni ho sé cuinar. O sigui, uns agricultors ho han treballat, ho han cuinat uns altres, m'ho han servit uns altres. És a dir, tot el que jo necessito ho fan els altres. Això és un principi de dependència mútua. Ens necessitem tots mútuament. Per tant, l'únic que té sentit és cooperar, col·laborar, ajudar-nos mútuament perquè amb el nostre treball tothom pugui cobrir les seves necessitats. I això ells ho entenen bastant bé, però el nostre comportament no és així. Ens han ensenyat que hem de competir, i ja ningú qüestiona, clar, que la vida és competència, bueno, o és o no ho és.
És un combat constant, no? Perquè inclús també, com comentàvem abans d'entrar a l'antena, no? Dèiem, com és possible que els nanos, aquests nens petits, els estem ensenyant a matar? Jo és que hi tinc una, valga la redundància, una guerra interna amb això, perquè és que per mi és inconcebible. No entenc què està passant.
Això és el cas extrem, no? Que ja no hi ha cap mena de filtre amb el que estan veient, amb els impactes que reben, però també amb el nostre comportament econòmic. És a dir, quan anem a comprar, i els adults, qui es planteja això? Que, no sé, la camisa que porto, qui l'ha fet? A on? Amb quines condicions laborals? Anem a comprar i si ens agrada i és barat, ho comprem. No preguntem si la gent que ho està construint o està fabricant viuen en condicions humanes.
La paraula clau és la consciència?
La consciència. Consciència en l'ús dels diners. Jo no puc comprar una cosa si no sé qui l'ha fet i en quines condicions. Llavors, hi ha les grans marques de moda espanyoles o mundials, a darrere hi ha explotació humana. Gent que surten a la revista Forbes, que guanyen desenes de milers de milions, però se'ls hi moren milers de dones treballant en condicions inhumanes. Hosti, jo no puc comprar roba d'aquesta gent. Jo per no... posar un exemple,
però
no?
Però com ho podem parar, això? Perquè realment
posant
estem...
consciència, no, sí, podem parar. A mi ningú m'obliga a comprar una marca de moda. Puc comprar marques que s'estan fent ara, parlant de roba, eh? Uh-huh. Roba que és cultivada de manera ecològica, de comerç just, que es paga el salari digne, el mateix el que estem menjant. Jo no tinc per què comprar el menjar més barat que trobo al supermercat. Hi ha menjar ecològic, de proximitat, de comerç just. Llavors, és una altra opció. La gent diu, és que és més car. Bueno, no gastis en roqueries i tindràs els diners. Perquè jo he estat no 35, 10, 40 anys en banca. I he vist la gent com gasta els diners amb la targeta de crèdit i famílies humils com gasten amb tonteries. Aquest és el tema. I això és una de les coses que a mi els dic als joves. Apreneu a portar una comptabilitat. Quins diners disposo, amb què me'ls gasto, i preguntar-nos, i per què estic comprant això? Ho necessito o m'he deixat seduir per alguna publicitat? Perquè, en el fons, és una pèrdua de llibertat. I hem d'educar un camí cap a la llibertat. És a dir, jo no puc comprar coses compulsivament si no les necessito, i he d'aprendre com administro els meus diners. Però hem de ser els adults que ho fem. Si a casa, des de petit, els meus pares, el cap de setmana només anem a comprar, 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 doncs els fills pujaran igual. Llavors...
Podríem dir aquests paràmetres, no? Aquests consells serien paràmetres importants pels joves?
És fonamental, pels joves i pels pares. Eh? Uh-huh. Jo aquest llibre l'he fet, l'economia explicada als joves, hagués tingut de posar un subtítol i que espero que llegeixin els pares, perquè podem anar dient missa als joves, si els pares, amb el seu exemple, és una altra cosa, doncs no ens en sortirem, no? I és fonamental per mi aquest ús dels diners quan comprem, també quan estalviem. Estalviem, portem els diners al banc, jo amb 40 anys de professió, mai cap persona, cap client m'ha preguntat si et porto els diners, què fareu amb ells? És una pregunta, és com quan busques un col·legi pels teus fills, tu preguntes com els eduquen abans de deixar el fill. Si no t'agrada, no el deixaries. Els diners, tothom critica els bancs, però seguim portant els diners als mateixos bancs, sabent que existeix un model nou de banca ètica, però ho deixem allí perquè és la rutina, perquè és el que hem fet sempre, doncs llavors no et queixis. Si descobreixes que els bancs estan fent coses que no t'agraden, o estan fent amb els teus diners perquè tu els hi has donat permís.
Anem des de la coherència, no? Si em queixo per algú,
no
vaig a cercar.
No som coherents.
Sí,
busquem la comoditat, la vida fàcil o el benefici ràpid. Aquest em paga més. Hi ha gent que diu, és que aquest banc em paga més amb els meus diners. Però et paga més fent què? Ah, no ho sé. Doncs ja està. No pots ser que no ho sàpigues. Llavors, això s'ha d'ensenyar des de joves, aquest ús, aquesta responsabilitat. Jo sóc responsable del que els meus diners fan al món. Que per això el meu llibre primer, aquest de Diners i Consciència, portava un subtítol, a qui serveixen els meus diners? Perquè cada vegada que compro estic decidint a qui vull ajudar. a una multinacional que explota la gent i destrueix el medi ambient, o algú que treballa de manera correcta.
Dona una obertura impressionant als joves. És posar-hi aquesta consciència.
Posar consciència. Llavors, no podem comprar per qüestió de preu. Sempre mirem el que és barato. No existeix un preu barato. Darrere un preu barato, algú està pagant molt car. I això és el que hem d'entendre.
Hem perdut el món de vista en
totalment,
les darreres dècades.
Totalment.
Eh?
Primera, en comptes de buscar un sentit a la vida, clar que hi ha unes necessitats que s'han de cobrir, però la vida té altres coses que cobrir necessitats. I hem basat la vida en el consum, el deport, el lleure i tal, ja, però, bueno, i la teva vida? I quan arribi al final de la vida, que això és una mica l'últim dia, no? Ens ha estat donant un temps, no sabem si morirem de vells o de joves, quan arribi aquest moment, quin sentit haurà de donar. O sigui, quan diem ens hem de guanyar la vida, que això és una frase que no m'agrada que s'utilitza pels joves, guanyar la vida vol dir has de tenir un treball per guanyar diners, no, guanyar la vida és que quan arribi el final de la vida, què has fet de la teva vida? O sigui, l'has guanyat,
sentit,
has donat un sentit a la vida, o has viscut com un gerani, que bueno, creixes, reprodueixes i mores, no? No, la vida és algo més, no?
A quina és la pregunta que recorren més els joves?
Què fem?
Què fem?
O sigui, jo, quan els explico els ideals, els entenen, no hem de ni de discutir. O sigui, ho entenen perfectament. Joan, què podem fer? O sigui, necessiten acció. Aquí hi ha un canvi molt important amb les generacions. No volen molta teoria, volen compromís. I volen que el que els estàs dient tu ho estiguis fent, perquè et posen a prova. O sigui, com el que estiguis dient sigui un rotllo teòric, els 5 minuts ja t'han deixat
anem
de
a la pràctica, no? I quan et pregunten...
Volen saber què podem fer, com podem actuar.
L'acció.
No ho tenen fàcil,
Però què els hi respons, aleshores? Què els hi respons?
És a dir, no buscar un treball per guanyar diners. És a dir, estudieu molt, llegiu molt, dialogueu molt amb joves i amb grans, busqueu què porteu a dins, i quan descobriu el que creieu que podeu aportar al món perquè el món estigui millor, feu-ho sense por. És a dir, treballeu perquè gràcies al vostre treball el món estigui millor. Doneu aquest sentit al treball. No busqueu un treball... És que em trobo molt jove, és que no, és que jo volia fer això, però el meu pare em va dir que fes allò. No, però el teu pare, si vol que facis economia o medicina, que ho faci ell. Els pares no han de dir als fills el que han de fer. El que han de dir és, ostres, busca el que tu t'omple la vida i lluita per aquest ideal, perquè si lluites per donar un sentit al treball, i el sentit, això, el poeta nostre Joan Maragall, té un poema preciós que és Elogi del viure, que és preciós, no?, que diu, bueno, tot el que fas, el que penses, el que dius, és igual que piquis una pedra, que clavis un clau, diu, fes-ho com si d'això depengués el destí de l'humanitat, perquè realment en depèn. I això és el que els dic. No el tindreu fàcil, no és fàcil, però és igual, si busqueu una cosa fàcil per guanyar diners, no sereu feliços, estareu amargats. El suïcidi és la primera causa de mort als països més rics.
O sigui,
Japó, 25.000 a l'any, l'altre dia llegia. Gent rica que suïcida, dius, però si tenen tot, tot no, tenen diners. No tenen un sentit a la vida, per tant...
Anem a cercar el sentit de vida, no?
No us deixeu enganyar. Per trobar un sentit has de llegir molt, has de buscar... Per això és per mi és un crim que s'estan traient les humanitats, perquè és el més important a l'educació de les humanitats.
El fet els hem de permetre descobrir qui són i els hem d'acompanyar, no? No els hem de sobreprotegir tant. No. Hem d'estar més amb qui són ells en essència.
Això ho han de trobar ells. Nosaltres més podem estar al costat per si ens necessiten.
Acompanyar-los.
Acompanyar-los. I, evidentment, no posar-los fàcil. Un jove necessita lluitar amb dificultats, perquè en la lluita treu el millor i se sent satisfet de si mateix. Quan ho dones tot resolt, la vida no té sentit.
Creu que si ens entreguem a la vida no hauríem de tenir por a la mort, aquest final de vida que dèiem?
Sí, si busquem el sentit de la vida, que és buscar l'essència d'un mateix, i això es busca dins, quan poc o molt ho trobes, perds la por a la mort. La por a la mort, que, bueno, tota la vida ha mort tothom, o sigui, no sé per què ens fa por, perquè sabem que és una cosa... Tothom ha mort sempre, i no de vell. Per tant, per què tanta por? El que hem de veure és quin sentit té, per què estem aquí, no per què morim, sinó per què estem aquí, i descobrir que aquí estem temporalment.
És una experiència
que venim a fer, però que no és la casa nostra.
Clar, potser tenim por perquè tampoc hem sentit realment el que veníem a fer, no? Hem tingut la sensació de que ha passat el temps, senzillament, i no.
Però quant temps dediquem? És a dir, quant temps dediquem a la nostra vida a aprofundir en això? És a dir, quant temps dediquem cada dia a menjar? Quant temps dediquem al lleure, a veure la televisió, a fer no sé què? I quant temps dediquem... Llavors, per mi, i això els joves els dic, jo els recomano que dediquin un temps diari a l'autoconeixement, al silenci. Els joves no tenen silenci. Els hi fa por el silenci. Hi ha d'haver un temps diari de silenci, de lectures, de meditació, jo li dic de treball espiritual.
El parar,
Parar i de dir, ara, durant una estona, desconnecto del món i miro cap a dins, i així això ho fas diàriament, igual que cada dia fas tres àpats, perquè esmorzem, dinem i sopem, i no diem, és que ara no tinc temps, és que ara no em va bé. No se'ns passa. Algun dia, però... Doncs això d'haver un àpat espiritual és imprescindible...
De l'ànima.
De l'ànima.
Joan Antoni Melé, com ho fa vostè per recórrer, per alimentar l'ànima?
Bueno, doncs jo faig això des de fa més de 40 anys, dedico un temps diari bastant gran. Hi ha hagut èpoques que m'he aixecat a les 5 del matí i de 5 a 7, treball de meditació, estudi, lectura de temes espirituals, filosòfics, literaris, perquè amb la literatura hi ha espiritualitat, que t'ajuda, si els autors que llegeixes són bons, un autor t'ensenya a mirar coses que tu no havies vist, a dins. I això, si ho fas diàriament, realment és un aliment per l'ànima.
No voldria deixar de parlar d'aquest llibre tan interessant, tan, tan enriquidor, tant que connecta amb l'ànima, que just acaba de sortir, diguem-ne, acaba de néixer, eh? El que ens queda per viure, una fàbula que reflexiona sobre el sentit de l'existència, no? La importància de viure, com dèiem, com diu, des de la consciència, no? D'on parteix aquest llibre, no? Aquest nou llibre, El que ens queda per viure?
Bueno, jo des de fa molts anys, aquest treball interior que faig, espiritual, el comparteixo amb uns seminaris que dono. A uns els dic tallers de consciències, als altres dic seminaris d'antroposofia, que vol dir el coneixement de l'ésser humà, i molta gent que em ve em diu, ostres, i no tens res escrit fàcil perquè la meva parella no li interessa res de tot això, sempre passa a la parella, un està té inquietuds espirituals, abans eren normalment les dones, ara no, ara en venen tants homes com dones, el qual és interessant, i sempre em diuen, escolta, no tens alguna cosa per la meva parella, o tinc un amic que jo voldria que conegués alguna cosa senzill. Llavors vaig fer aquest llibre en forma de fàbula, una fàbula molt senzilla, es llegeix en menys de dues hores, però que mica en mica va, precisament perquè el personatge arriba en una situació límit, que és en les situacions límits és quan ens fem preguntes. Quan tens una malaltia greu, quan t'anuncien pues, que tenen tants mesos de vida, o se'n mor algú estimat. O sigui, en aquests moments és quan ens plantegem el sentit de la vida. Llavors, una fàbula en un moment crític d'un personatge entra en diàleg amb un jove i a partir d'aquest diàleg, doncs, passa una sèrie d'idees, i és un llibre que l'està llegint gent que realment deien, bueno, a mi no m'interessen aquestes coses,
però
i
si
l'estan llegint, sí.
Doncs ho deixem a l'aire, perquè sí. no donem més ingredients, no. Perquè jo crec que ja tenim els oients encuriosits, eh?
Sí, està agradant. Jo, per mi era fluix, el que hagués fet més profund, m'han dit, no, així, perquè el que vulgui més ja buscarà més després.
També hi ha el punt aquest que el protagonista de la fàbula, el Robert, fa la reflexió de que cada problema hi ha tres preguntes que diu que et faran progressar, no? Aquest triple anàlisi, els diem als oients quines són.
Sí, bueno, o sigui, normalment quan tenim això que dèiem un problema, no?, que et ve a la vida, ens preguntem això que està passant, no?, i per què ens preguntem, no?, per què m'ha passat això. Quan algú li diuen, tens un càncer, ostres, per què a mi? Però per què a mi ho diuen milions de persones cada any. Però aquest tipus de preguntes no ens porten enlloc. No és el per què, sinó el per a què.
Per a què.
No? O sigui, què puc aconseguir amb això que m'ha vingut? I pensar que tot allò que ens ve per alguna cosa. Encara que no ens agradi. El problema és que estem en una cultura que tot el que és sofriment i dolor no ho acceptem. Llavors el sofriment es converteix en un problema. Però el dolor i el sofriment no és un problema, és un camí d'ensenyament.
Una oportunitat?
Quan el rebutjar-ho és una oportunitat. Rebutjar-ho converteix en un problema. Llavors, quan et ve algo, és igual, pots fer una rabieta, tampoc et servirà de res. Si tu preguntes, bueno, què puc aprendre amb això, com puc créixer amb això que està venint, per dur que sigui, veurem que allò que ens ha vingut realment després ha sigut un creixement personal.
Té un sentit. Si fa una mirada al passat, què veu?
Veig des de petit un camí de recerca d'aquest sentit de la vida que m'ha acompanyat sempre, en el qual hi ha hagut persones puntuals que m'han ajudat molt, especialment, i en el llibre surt, un professor que vaig tenir a l'adolescència, als 17 anys d'història de filosofia, que em va despertar la passió per viure, per buscar el sentit de la vida, per no parar mai de buscar, d'entusiasmar-me, de llegir...
És el present, Joan Anton.
I el present per mi ara ja és compromís. La vida jo em sento molt afortunat, he rebut moltíssim, i el que em queda per viure, que diu el títol, per mi és un... Seguiré aprenent tant com pugui, però sobretot necessito donar molt del que he rebut, i per això la meva vida present i futura és compromís i aportar tot el que pugui del que tinc en el món.
Si ens endinsem una miqueta als cinc sentits, no?, i li pregunto per una mirada.
Doncs la mirada que veig cada dia és del balcó de casa meva, que tenim davant del mar, estic davant del mar, molt afortunat, i veig lo bonica que és la natura, també m'agrada la muntanya, però en aquest cas, aquesta mirada al mar i sortir el sol cada dia,
aquest
que és un espectacle, és un regal.
Una olor.
L'olor del mar mateix, m'agrada molt.
Un tacte.
Un arbre.
Un sabor.
Qualsevol fruita.
Una melodia.
Un preludi de Bach.
Si preguntéssim, ja estem al final del programa. Ens falta més estona, però no podem.
Un altre dia.
Jo crec que els nostres oients han tingut una bona dosi del senyor Joan Antoni Melé, ingredients vitals, fantàstics, que segur que no han quedat indiferents de la conversa des de l'essència. Què és per Joan Antoni Melé viure des de l'essència?
Viure des de l'essència, primer, és trobar-se un mateix, descobrir qui som, que som eterns, descobrir que l'ésser humà és un ser espiritual, i viure com a ésser espiritual en un món que és material i portar aquesta espiritualitat a la vida quotidiana. Que la vida quotidiana no sigui només sobreviure, sinó donar aquest toc creatiu des de la llibertat de l'ésser humà.
Joan Antoni Melé, moltíssimes gràcies
per estar vosaltres,
avui aquí amb nosaltres. Noves maneres de pensar, de comunicar, de crear. Hauríem de sortir a la llum per sobreviure al llarg del termini com l'espècie, no? Hauria de sortir tot aflorar aquest compartir i aquesta nova manera de viure. Gràcies per tot.
A vosaltres, un plaer.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell, amb veu de dona.
Estimats oients del Viure des de l'Essència, avui inaugurem secció Connexions entre dones, connexions entre dones que viuen des de l'essència. Avui parlarem amb Laia Tarragó, ella és creadora del projecte Coffee Woman. Laia Tarragó, benvinguda al Viure des de l'Essència. Què tal, com estàs?
Moltes gràcies per convidar-me.
Contents de que estiguis avui aquí amb nosaltres. Estem també entrant al món de despertar, d'acompanyar, de donar la mà a la dona, no? Podríem dir que la millor edat de la dona és quan comença a valorar-se a si mateixa?
Sí, normalment l'edat que es comença a valorar és quan es comença a madurar a la vida. I, bueno, no hi ha una edat exacta, no? Però quan els fills han crescut i tot, és quan l'edat de la dona comença a interpretar-se ella mateixa, a trobar-se i trobar espais com Coffee Woman per reunir-se amb altres dones.
Espai Coffee Woman, com va néixer?
Coffee Woman va néixer d'una forma de l'atzar. Jo soc psicòleg i aleshores buscava algú que em pogués fer un intercanvi per ensenyar-me a maquillar-me i a parlar en públic, amb comunicació no verbal, i aleshores vaig posar un anunci a internet. Jo oferia tècniques d'orientació laboral, perquè havia treballat en orientació laboral, i va aparèixer l'Ailina Aguilar, de casualitat, que és actriu i era de Xile, acabada d'arribar a Barcelona. Aleshores ens reuníem a casa meva i podíem fer un intercanvi. Ella m'ensenyava a mi a maquillar-me i a parlar en públic, i jo amb ella a fer el currículum i entrevistes personals. Ens reuníem, feia un cafè al matí, i van començar a sorgir temes de dones, de família, de creixement personal. Això va devenir una amistat, i a partir d'aquí vam parlar que ella era actriu, jo psicòleg, i bueno, per què no fèiem l'activitat en cafè, i reunions de dones, i va sortir Coffee Woman.
Probablement moltes dones de les que ens estan escoltant en aquests moments es pregunten com podria fer jo per venir a Coffee Woman, no? Per fer un cafetó, per poder passar una estona agradable i compartir inquietuds, no?
Sí, nosaltres ara, fins fa el mes de juny, estàvem ubicats a la Fundació Mujeres Felices, al Passeig de Gràcia amb Rambla Catalunya, i bueno, és una entitat que ens ha ajudat molt. És un projecte que hi ha a Burkina Faso, que ajuden a les dones que han patit i a les nenes ablació genital, i aleshores el que fan és reconstruir tot l'aparell genital. En Fundació seguim col·laborant, però ara ens ubicarem a l'espai de coworking a Cúbic, que està ubicat als Jardinets de Gràcia.
Amb quina regularitat us reuniu a Coffee Woman?
Un dissabte al mes, que anem a una teteria que es diu Mailuna, al centre de Barcelona, i fem un esmorzar que dura 2 hores i parlem sobre un tema de creixement personal o psicologia. I a partir d'aquí és un grup de dones estable, però cada vegada s'incorporen dones noves.
Un esmorzar amb un preu simbòlic, podríem dir?
Sí, val 12 euros, però inclou un esmorzar complet amb tés, cafès, entrepans i pastes.
Ah, és allò que podríem dir de no només hem d'alimentar el cos,
no,
sinó que estem alimentant l'ànima.
Sí,
eh?
Correcte.
De què sents que tenen més inquietud les dones que venen a Coffee Woman?
Són dones normalment a partir de certa edat, a partir dels 40, i tenen necessitat sobretot de compartir. Jo, bàsicament, l'esperit de Coffee Woman és compartir entre dones, trobar un espai d'intimitat, de confidencialitat, i que se sentir-se sobretot acompanyades. Per això cada esmorzar és un tema diferent, però les vivències d'elles és el més important que donen a conèixer.
Quina és la frase, no? Quina és la inquietud que més es repeteix en la dona? O que tu vius en el teu projecte?
Sobretot el poder estar acompanyades, el no estar soles, perquè pensem que després de que els fills hagin marxat de casa, de que igual s'han retirat de la feina, hi ha com un buit, no només físic, sinó emocional. Aleshores necessiten compartir A vegades les amistats també estan casades, no tenen temps per atendre-les, compartir un espai entre altres, amb altres dones.
Una frase que t'acompanya tu en el teu dia a dia, Laia.
Sí, a mi m'agrada molt i admiro molt l'actriu Audrey Hepburn, que a part de ser actriu va realitzar tasca humanitària a Àfrica, i bueno, té una frase molt maca que diu: recorda, si alguna vegada necessites una mà que t'ajudi, està al final del teu braç. A mesura que vas creixent, recorda que tens una altra mà, la primera és per ajudar-te tu, la segona és per ajudar els altres.
Que bonic, gran veritat.
Gràcies.
Què és per Laia Tarragó viure des de l'essència?
Sobretot, i a mesura que m'estic fent gran, és viure el moment, viure el present, i cada dia agrair la sort que tinc de que tinc una família, tinc amistats i col·laboro, i el projecte Coffee Woman on puc donar servei a altres dones.
Moltíssimes gràcies per estar, haver estat avui aquí amb nosaltres,
Laia.
A tu,
per l'oportunitat.
Un incís a les dones que ens estan escoltant, com poden accedir?
Sí, nosaltres tenim una pàgina web que és un www.coffeewoman.es. Coffee va amb CO, dos Cs i dues Es, i woman.es. Allà tenen l'adreça i ens podran trobar.
Gràcies, Laia Tarragó, per connectar avui amb nosaltres.
Que moltes gràcies a tu.
Que Coffee Woman sigui tan inspirador que continuï acompanyant a dones a ser la seva versió.
Gràcies.
Fins sempre. Gràcies, Laia.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Deixem-nos ajudar amb la psiconeurodontologia. Doctor Christian Beyer.
El doctor Christian Beyer és fundació de la descodificació dental, una innovadora disciplina que ens constata el gran vincle entre els problemes dentals i els conflictes emocionals no resolts. Durant 13 setmanes ens acompanyarà el programa amb la seva secció La psiconeuroodontologia, un camí de coneixement. També ens acompanya la psicòloga Irene R. Ella ens farà la traducció, doncs el doctor Beyer ens parlarà en francès. Moltes gràcies, Irene, per estar avui aquí amb nosaltres.
Un plaer.
I durant 13 setmanes serà un plaer de poder anar fent aquest viatge, no? Aquest viatge a la investigació que el doctor Beyer durant tants anys ha estat investigant, i per poder a dia d'avui exposar a les persones perquè siguin coneixedors de coses molt sorprenents. Tot seguit en parlarem. Doctor Beyer, benvingut al Viure des de l'essència.
Hola, què tal?
Estem molt contents de tenir-lo avui aquí amb nosaltres.
Gràcies.
I desitgem que es senti com si estigués a casa seva.
Gràcies.
Avui ens parlarà de la psiconeuroodontologia. Ens començarem endinsant, no? Què és, en doctor, la psiconeuroodontologia?
La psiconeuroodontologia...
La psiconeuroodontologia...
...est une expression naturelle...
És una expressió natural...
...de l'être humain.
Del ser humà.
Les dents...
Les dents...
...et le néocortex...
I el neocórtex...
...sont nés du même tissu embryologique...
Han nascut del mateix teixit embriològic...
...et comme des jumeaux...
I com els bessons...
...ils vont garder un lien fonctionnel...
conservaran un vincle funcional.
La psiconeurodontologia...
La psiconeurodontologia...
C'est un regard sur soi-même...
És una mirada sobre un mateix...
Vers tout ce que l'on ne connaît pas de soi.
Sobre tot allò que no coneixem de nosaltres mateixos.
Les dents sont comme une mémoire.
Les dents són com una memòria.
Et toute notre vie s'inscrit dans nos dents.
I tota la nostra vida es va inscrivint en les nostres dents.
Et c'est donc un chemin de connaissance de soi.
Llavors és un camí de coneixement d'un mateix.
C'est une étude
és un estudi
de l'être humain
del ser humà
que j'ai mené pendant 35 ans
que he portat a terme durant 35 anys
et qui m'a mené à comprendre
i que m'ha portat a comprendre
que nous sommes tous identiques
que tots som idèntics
nous avons tous au-dessus de nous
tots tenim per damunt de nosaltres
le même esprit
el mateix esperit
la différence
la diferència
c'est comment nous allons le vivre
és com ho anem a viure.
La diferència és la visió que nosaltres li posem, podríem dir. Com ho sentim, doctor?
La diferència... C'est notre relation au monde.
És la nostra relació amb el món.
Et c'est toute l'image que nous avons de nous-mêmes.
I és tota la imatge que tenim de nosaltres mateixos.
Par la rencontre du monde.
A través del rencontre amb el món.
Qui va nous maintenir...
Que ens mantindrà...
Dans une petite portion de l'esprit.
En una petita porció de l'esperit.
Et la psiconeurodontologie...
I la psiconeurodontologia...
Si elle nous permet de comprendre nos mémoires...
Si ens permet comprendre les nostres memòries...
Nos souffrances refoulées...
Els nostres sofriments... reprimits.
Elle est aussi tout un chemin.
També és tot un camí
d'exploració de l'esprit.
D'exploració de l'esperit.
Qui podríem dir que li podria ser útil? Tothom és important que es faci una... que prengui una visió Sobre ell mateix?
La première utilité.
La primera utilitat.
Parce que je suis dentiste.
Com que soc dentista.
C'est si vous avez mal aux dents.
És si et fan mal a les dents.
Et de découvrir.
I descobrir.
Quelle est cette partie inconsciente.
Quina és aquesta part inconscient.
Née dans la psychologie.
Nascuda en la psicologia.
Avec une signature émotionnelle refoulée.
Amb una firma emocional reprimida.
Qui a provoqué cette manifestation dans notre bouche.
Que ha provocat aquesta manifestació en la nostra boca.
Une carie.
Una càries.
Une modification de la gencive.
Una modificació de la geniva.
Une dent qui casse.
Una dent que es trenca.
Tout ceci est une expression.
Tot això és una expressió.
D'une charge profonde.
D'una càrrega profunda.
De type énergétique.
De tipus energètic.
Dont l'origine est psicoemocionnelle.
L'origen de la qual és psicoemocional.
Et la psiconeuroodontologie.
I la psiconeuroodontologia.
Offre au patient.
Ens ofereix als pacients.
Le moyen d'être responsable.
El medi de ser responsables
de
d'ells mateixos
et de ses dents.
I de les seves dents.
Podem dir el fet de posar-hi consciència?
Oui, la conscience.
Sí, la consciència.
Commence par le savoir.
Comença per al saber.
C'est-à-dire entendre les mots.
És a dir, escoltar les paraules.
Que je ne peux pas dire de moi-même.
Que no puc dir de mi mateix.
Et chacune de nos caries.
I cada una de les nostres càries.
Est un registre de mots.
És un registre de paraules.
Et mon travail.
I la meva feina.
A été d'associer les mots à chacune des caries.
És associar paraules a cadascuna de les càries.
Et donc c'est dire à quelqu'un.
Llavors és dir a cadascú.
Tu as une carie.
Tu tens una càries.
Non pas parce que tu t'es mal brossé les dents.
No perquè t'hagis rentat malament les dents.
Mais parce que il y a à l'intérieur de ta structure.
Sinó perquè està en l'interior de la teva estructura.
Une souffrance émotionnelle.
Un sofriment emocional.
Que tu n'oses pas ressentir.
Que no t'atreveixes a ressentir.
Podríem dir que, doncs, que molts pares, que probablement molts oients que ens estan escoltant, el tema de les càries, no? O sigui, les càries no són la conseqüència d'un excés de sucre.
Non.
Estem desmitificant en aquests moments ja.
Non, le sucre n'a rien à voir.
No, el sucre no té res a veure.
Ni les restes alimentaires.
Ni les restes alimentícies.
J'ai vu tellement de caries.
He vist tantes càries.
Sur des morceaux d'une dent.
En trossos d'unes dents.
Qui ne peuvent pas accrocher les aliments.
Que no poden agafar els aliments.
Et donc la carie ne peut pas être d'origine alimentaire.
Llavors la càries no pot ser d'origen alimentici.
És conscient que molts oients que ens estan escoltant han dit un moment que els estem fent parar i posar una consciència que realment no s'ho haguessin imaginat mai. Estem despertant, doctor.
Sí, c'est de comprendre.
És comprendre
que l'être humain,
que el ser humà
n'est pas un animal.
No és un animal.
Et que depuis que nous avons 12 à 14 ans,
i que des de que tenim 12 a 14 anys,
le monde,
el món
material, donc les aliments,
llavors els aliments,
ou les microbes,
o els microbis,
ne peuvent pas agir sur mon corps.
No poden accionar en el meu cos.
Sans avoir traversé au préalable.
Sense haver creuat prèviament.
Le filtre d'interprétation psychologique.
El filtre d'interpretació psicològic.
Nous sommes des êtres humains.
Som sers humans.
Avec une psyché.
Amb una psique.
Qui détermine le monde dans lequel nous vivons.
Que determina el món en el qual vivim.
Realment sorprenent. Si féssim un viatge per les nostres dents, doctor, i un recorregut, a veure, sorprengui'ns.
Et si on fait un voyage à travers des dents, surprenez-nous.
Déjà d'entendre.
Ja comprendre.
Que on peut diviser la bouche en quatre parties.
Que podem dividir la boca en quatre parts.
Que dans la partie en haut à notre droite.
Que a la part de a dalt a la dreta.
Il y a ce que l'on appelle le clan.
Està el que anomenem el clan.
La nation.
La nació.
Le culte.
El culte.
Et le ciel.
I el cel.
Que en haut à gauche,
que dalt, a l'esquerra,
il y a la famille,
està la família,
ma ville,
la ciutat,
mon pays,
el meu país,
et la terre.
I la terra.
Que en bas à gauche,
que baix a l'esquerra,
il y a mon foyer,
està el meu hogar,
mon couple,
la meva parella,
et que en bas à droite,
i que baix a la dreta,
il y a la terre sur laquelle je vais chasser.
Està la terra en la qual aniré a caçar.
C'est-à-dire mon lieu professionnel.
És a dir, el meu lloc professional.
Et il est normal,
i és normal
que nous ayons des difficultés,
que tinguem dificultats
dans un de ces quatre axes de vie,
en un d'aquests quatre eixos de vida.
Et la carie,
i la càries,
ou une douleur dentaire,
o un dolor a les dents,
c'est un refus,
és un refús
de ma conscience,
de la meva consciència,
de voir cette difficulté,
de veure aquesta dificultat.
Pourtant elle est là.
Tot i així està allà.
De totes maneres, els oients avui ja tenim molta informació, ara hem d'anar situant a la nostra ment. Què podríem fer amb el que vostè ens ha dit avui? Perquè probablement molts dels seguidors del programa, molts dels nostres oients, dels amics, deuen dir, tinc aquest queixal, aquesta dent la tinc d'aquesta manera, ens hem d'horroritzar, hem de mirar com podem sanar, com podem començar a sanar les nostres dents a partir d'avui?
Oh, no. En acceptant.
Acceptant.
De regarder sa propre vie.
Acceptant mirar la nostra pròpia vida.
De se regarder soi-même.
De mirar-nos a nosaltres mateixos.
Et d'arrêter de vouloir être fort.
I de parar ja de voler ser forts.
D'accepter.
Acceptar.
Notre fragilité.
La nostra fragilitat.
Notre douleur.
El nostre dolor.
Doctor Beyer, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Acceptem, no entrem en el judici i continuem evolucionant en aquest viatge tan apassionant que és viure. Fins la propera setmana.
Gràcies, moltíssima.
Viure des de l'essència. Bioneuroemoció, una manera de viure. Per Enric Corbera.
Tot el que trobem al nostre camí és una informació valuosa per poder continuar el nostre procés de canvi, la presa de consciència per connectar amb el nostre projecte de vida. I és a la secció d'Enric Corbera, a Bioneuroemoció, una manera de viure, on connectarem més amb les nostres emocions, amb el nostre sentir. Sí, Enric, benvingut al Viure des de l'essència.
Hola, Glòria.
Que contents que estem aquí de tenir-te de nou.
Jo també.
Els nostres oients anaven dient, i l'Enric, i quan continuarà amb les càpsules? Tenim ganes de més informació, volem sempre una miqueta més, no?, per anar avançant.
Normal, és correcte, i a més, és lloable.
Sí, no?, quan un tasta el fet de connectar amb el qui és i cap a on vol anar dirigint-se i llegir la lletra petita de la vida.
Sí, sí, és realment atrapa, eh? No pots deixar-ho mai.
Avui de què començarem les càpsules? De què parlarem, Enric?
Bueno, podem parlar del llenguatge no verbal, eh? Podem parlar del mite de l'héroe, i podem parlar de la consciència d'unitat, de com constantment ens estem projectant, i aquesta projecció es converteix en percepció, i com aquesta percepció realment es condiciona les nostres emocions. És més, com aquestes creences que tenim a l'inconscient ens fan viure les coses d'una forma determinada, i ens ho fan percebre també d'una forma concreta, i les emocions, quan comences a prendre consciència de que realment tu no estàs veient, sinó que estàs interpretant en funció dels teus mapes mentals, de les teves creences, de la teva educació, esclar, això ja és una gran presa de consciència.
Important,
i com
eh?
Que les emocions les tens, perquè emocions vol dir és un sinònim de viure, si no tens emocions és que no viuríem, no ens comunicaríem, per tant, la primera essència de la comunicació és l'emoció. Sense emoció no hi ha comunicació.
I com arribem a transmetre els missatges a través del nostre cos, no? La paraula pot estar dient una cosa i el cos ens n'està dient una altra, no?
El cos no menteix mai. Mai. És impossible, perquè el cos està superconnectat amb l'inconscient. I el missatge no verbal domina pràcticament el no sé si el 90% o està per ahí, que domina de tot el nostre llenguatge. De fet, el verbal és un tant per cent molt baix comparat amb el que és el corporal. O sigui, tu pots dir una cosa i tota la teva corporalitat pot estar expressant tot el contrari, no?
A partir d'aquí, com ho podem portar a terme? Com podem aquest sentir anar-lo, com podríem dir, anar-lo fent-lo més petitó, no? Anar-lo desgranant.
De fet, quan el primer... Si tu vols ser un bon comunicador, ja parlo, no parlo a nivell professional, sinó a nivell de qualsevol àmbit, o sigui, el primer que tens que aprendre és a comunicar-te amb tu mateix. I aquest és el que ensenyem nosaltres, no? Si tu no comuniques correctament amb tu mateix, si tu sempre estàs empleant el llenguatge justificatiu i sobretot projectant culpes, i és que tal i que qual, no? No t'estàs comunicant
cap enfora, no?
O sigui, t'estàs projectant cap enfora i no t'estàs comunicant bé. I això, òbviament, es reflexarà... S'acabarà reflectant amb els teus actes, amb els altres ho veuran, I es pot acabar manifestant amb la teva corporalitat. No te sentiràs bé, no? No te sentiràs que tinguin capacitat de res extraordinari, però no et sentiràs bé, i aquest no sentir-te bé és perquè hi ha una incoherència entre el que dius i el que penses amb el que realment sents, no? És allò que estic fent alguna cosa perquè jo crec que tinc que fer-ho, però en realitat no vull fer-ho, no? I això es veu molt fàcilment si només t'hi fixes. Però si tu t'ho fixes en tu mateix, i reps la percepció dels altres, com diuen, què passa? No, no em passa res. Si algú et diu què passa, és perquè t'ho està veient amb el teu llenguatge corporal.
Hi ha alguna cosa que es percep que no acaba d'anar, no? És el fet també, més a dir, com estàs, sinó com et sents, no?
Sí, de fet, és el que es diria el bien ser més que el bienestar, no? Quan realment estiguem amb la connexió del bien ser, no? És una paraula que en anglès, ara no me'n recordo com se diu, però que no diferents el bienestar i el bien ser, no? És el mateix. És el bien ser és quan tu estàs en coherència amb tu mateix, el teu llenguatge i les teves emocions i els teus moviments ho denoten, eh? O sigui, no, és una informació que tothom la capta i que fa que els altres se sentin còmodes amb tu. Eh?
Aleshores, és allò que vibres d'una manera que fas com un imant, no? Perquè els altres veuen, podríem dir-ne, autenticitat.
De fet, el missatge que t'estic explicant jo és totalment inconscient. Eh? O sigui, aquí estem parlant ara de prendre consciència, que és molt important, però quan tu estàs comunicant amb algú, a vegades, si no ets conscient, entres en una incomoditat i no saps per què estàs incòmode, no? I diem, que males energies, alguns diuen,
exacte,
no?
Exacte, no?
No hi ha males energies, que tu no estàs...
No estàs fi,
no estàs en coherència, i l'altre tampoc ho sap i no hi ha comunicació, no?
Doncs acabem la píndola d'avui amb el fet del sentir, no?, de preguntar-nos com em sento, si no com estic.
Sí.
I des de la coherència?
Això és molt important. Tens que pensar que el nostre cos tindríem que aprendre a l'escoltar més. Eh? O sigui, ja fins quan anem a menjar, quan entrem... O sigui, el nostre cos constantment ens està amb petits símptomes. Eh? De vegades està amb un espicós, amb un carraspeig...
Escoltem-nos.
Escoltem-nos.
Moltes gràcies, Enric Corbera. Fins la propera setmana. Sí.
Gràcies, Maca.
Gràcies. I això és tot per avui, estimats oients. Més converses, més reflexions i eines per al nostre benestar la propera setmana. Us convido a que sentiu el present cada moment com si fos el darrer. Sigueu feliços.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.